El títol de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium ho diu tot, la joia de l'Evangeli. I la celebració amb el missatge litúrgic d'aquest diumenge de demà, el tercer advent, el diumenge de l'alegria, també és important tenir-la present. En els primers minuts del programa avui parlarem, com sempre, des de l'òptica familiar sobre aquesta alegria. Jesús es posà a parlar de Joan a les multituds. Què heu sortit a contemplar el desert? Una canya sacsejada pel vent? Doncs què heu sortit a veure? Un home vestit refinadament? Els qui porten vestits refinats s'estan als palaus dels reis. Doncs què hi heu sortit a veure? Un profeta? Sí, us ho asseguro, i més que un profeta. És aquell de qui diu l'Escriptura: jo envio davant teu el meu missatger perquè et prepari el camí. En veritat us ho dic, entre els nascuts de dona no n'hi ha hagut cap de més gran que Joan Baptista, però el més petit en el regne del cel és més gran que ell. Partint del fragment de l'Evangeli, extret del capítol 11 de Mateu, Evangeli d'aquest diumenge, ens posem en marxa, entrem en matèria en la primera part del diàleg que ens porta avui, com cada dissabte, cap a la mitjanit. Ens acompanyen Enric Garí i Montse Teixidor, que són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona. Enric i Montse, bona nit.
Bona nit.
Bona nit i freda nit.
Freda nit, però nit d'alegria en aquesta preparació per al Nadal. La nit del tercer diumenge d'Advent no és encara la nit de Nadal, però és una nit d'alegria.
Sí, això és el que ens diu. O sigui, nosaltres, quan preparem aquests programes, mirem a veure què passa entre avui dissabte, diumenge, a veure, tercer diumenge d'Advent. Bé, l'altre cop que vam estar aquí vam parlar de la corona d'Advent. Demà, si Déu vol, encendrem ja la tercera espelma, que ja només ens en falta una per arribar al quart diumenge i ja tindrem tota la corona encesa. I avui és el dia el diumenge de l'alegria. Dic, mira, bon diumenge. Una de les coses boniques de la vida és parlar de l'alegria, sentir alegria i portar alegria. L'home sent alegria quan té salut, quan ha tingut un èxit a la seva vida. Un estudiant està satisfet quan treu un aprovat amb nota d'un examen. Quan algú se sent estimat també té alegria. I l'home també se sent content després d'una festa, d'un bon dinar. Entens? Això també ens fa contents. Altres senten contents quan guanya el Barça. Però, esclar, nosaltres no hem vingut a parlar de tot això. Tot això és molt, molt vulgar. Nosaltres tenim una alegria que és l'alegria de l'esperit. Nosaltres no podem portar només aquesta alegria. Hem de serenar el cor, hem de portar esperança i hem de portar ganes de continuar vivint i estimant. Fixeu-vos bé que diem, portem ganes de continuar vivint i estimant. Perquè bé, això de és una tasca quotidiana que hem de fer cada dia, que no pot ser que nosaltres la vivim d'una manera indiferent. Nosaltres la tenim a dintre, assumida, i per tant nosaltres l'hem de reflexar cap en fora, aquesta alegria. I avui, demà, és un dia que es pot demostrar molt bé amb els que tenim al nostre voltant això, aquesta alegria, aquesta joia, aquesta festa.
Hem de fer les coses, les coses quotidianes les hem de fer, doncs, alegrement, perquè, clar, vull dir, si tots ens ho agafem molt afeixugament, els del nostre voltant també, doncs, es troben que si estàs més alegre, doncs ells també, i aleshores la vida es fa més harmoniosa. Clar, si tens un mal dia, i clar, vull dir, tothom podem tenir un mal dia, els pares, els fills, els avis, els religiosos, tothom pot tenir un mal dia. I moltes vegades ja intentes no traspuar aquest mal dia que tens, però hi ha vegades és que no ho pots evitar. I si tu tens mal dia, els del teu vol ho senten, ho noten, i aleshores, clar, vull dir, som tots, entre tots, que hem de mirar de mirar que aquest mal dia que té el company, el marit, el fill, doncs donar-li la volta i buscar-li el punt d'alegria i de dir, escolta'm, però no tot és feixuc. Vull dir, però bé, mirem, busquem la, el punt aquest i de, entre tots ajudar-nos, que això és molt important.
Perquè quan el Papa ens diu que estiguem alegres, els que creiem en Crist ressuscitat, no ens diu que amaguem els problemes, ens diu que aquests problemes o aquests patiments que també tenim els visquem d'una altra manera. Sí. Llavors, com ho podem fer, això? Aquesta és la gran pregunta.
Nosaltres ara hem semblat que, bueno, que la vida és molt de color de carmel, de color de rosa, i tot és bonic, i no hi ha problemes, hi ha patiments a la vida. Hi ha persones que aquest advent tenen malalties duríssimes, hi ha persones que han perdut éssers estimats, i això són patiments. I aleshores, quin tipus d'alegria poden sentir aquesta gent? Doncs sentir Crist a prop seu, nosaltres a prop seu, si podem donar-los la mà, els hi donem la mà. Si ells volen que parlem, parlem. I si ells volen que estiguem callats, doncs un silenci vale més que mil paraules, diuen els castellans, m'entens? Per tant, hem d'estar al seu costat. Si podem abraçar-los, els abracem. Si no físicament, doncs, bueno, espiritualment, m'entens? Però que no se sentin sols i que, no, i que sàpiguen que tenen a nosaltres i a Déu al seu costat. No perquè nosaltres siguem Déu, eh? Sinó perquè nosaltres volem semblar-nos.
Efectivament, recordem que diu el pare Lluís Armengol en una de les seves reflexions que si sabem assumir en pau aquells patiments que realment no podem evitar i els unim als de Crist, estem col·laborant en la seva obra de salvació i això omple el cor. I a partir d'aquí venen doncs, també les coses positives de la vida, que són moltes igualment. Gràcies, Montse Teixidor i Enric Garí. Bona nit. Bona preparació ja final pel Nadal.
I si no ens deixeu venir abans, bon Nadal a tothom, perquè nosaltres ja ens tocaria venir després de Nadal.
A l'octava de Nadal, efectivament.
Sí, a no ser que hi hagi alguna cosa estranya.
Doncs en principi sí, fins després del dia de Nadal. Bon Nadal, adeu-siau.
Igualment,
adeu-siau.
Adéu.
Diàlegs cap a la mitjanit, un espai que ens obre les finestres de la família i la defensa de la vida. Diàlegs cap a la mitjanit.
Obrim la segona part del nostre diàleg de cada dissabte a aquesta hora. Parlarem de bioètica i avui parlarem d'una iniciativa del govern rus. Senzillament, una llei que prohibeix la publicitat sobre l'avortament. D'això parlarem perquè això ens destapa d'alguna manera les seqüeles i les conseqüències que dona la legalitat d'aquesta pràctica, l'avortament, en les societats que ho tenen. I a Rússia és legal o despenalitzat l'avortament des de l'any 1920, per tant, des de fa molts anys. Ens acompanyen Isabel Viladomiu, que és psicòloga clínica. Bona nit.
Bona nit.
I també Xavier Sobrevia, metge, sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Bona nit.
Bona nit. Aquí també, no sé, a mi em fa pensar quan entres a Google, no?, i poses aborto, no?, o sí, avortament, no?, què és el primer que et surt? Doncs publicitat de gent que vol guanyar diners amb l'avortament.
Serveis de les clíniques privades, en fi.
Avortoris, diguem-ne. Llavors dius, bueno, pues, fa pensar una mica en això, dius, fins a quin punt, doncs, una de les causes que hi hagi avortament i hi hagi tot aquest tema és el negoci que es fa amb això.
Bueno, quizá el señor Putin lo que está haciendo con esta ley es prohibir publicidad, prohibir publicidad con una finalidad, y es que necesita incrementar la natalidad del país. Bueno, esto puede abrir una cantidad de interrogantes impresionantes, ¿no?
Una de las consecuencias, ¿no?, de la práctica legal, bueno, de l'avortament.
Sí, desde 1920 está legislado en Rusia. Fue ya Vladimir Lenin quien abrió la puerta al aborto, y ahora se encuentran con un país realmente muy, muy envejecido, ¿eh? Y una de las consecuencias, bueno, pues que no haya este crecimiento natural de la población, pues se ve clarísimo que viene detrás de esta práctica, ¿no?
Per tant, es vol desincentivar l'avortament d'alguna manera, una cosa que és legal, però al govern no li interessa que n'hi hagi.
Ho porta fent ja, perquè en l'any 2011 també ja va fer una llei restringint l'avortament fins a només 12 setmanes, pensem que Espanya és fins a les 14, i també durant aquest període d'un mínim de 48 hores de reflexió abans de que es prengués aquesta decisió, per tant, mesures en la línia de dir que cal protegir més la vida. Jo no sé si tindrà unes conviccions morals fortes o no, potser són més de tipus pragmàtic, perquè veu que a nivell sociològic i demogràfic la situació es fa insostenible, I, clar, té a Rússia més d'un milió d'avortaments a l'any, i això, clar, suposa, doncs, una pobresa i una manca de perspectives de futur grandiosa, no? Això, si ho apliquéssim a Espanya, ens trobem en una situació que no està tan lluny.
Bueno, ellos tienen un índice de fertilidad de 1.4 niño por familia.
Mujer, no?
Por mujer, sí.
En edad fértil,
sí,
no? Les
sí,
dades
sí,
són
sí,
sempre
sí.
Així.
Aquí nosotros tenemos en este momento un índice de fertilidad de 1.2 y nadie todavía ha puesto el cascabel al gato.
Estem
diciendo...
pitjor que Rússia, vaja. Sí,
sí. No, Espanya és dels països, i això d'Europa, amb Itàlia, durant molts anys eren els dos amb una natalitat més baixa i més baixa pràcticament del món.
Bé, per tant, per exemple, s'han perdut en els últims recomptes demogràfics a Espanya, em sembla que 200.000 habitants?
Sí, a finals de 2012, respecte a final de 31 de desembre del 2011, ha hagut un descens de més de 200.000 persones.
Mm-hmm. Això que hi ha 100.000 o 90.000 avortaments l'any, 105.000...
Una mica més de 100.000 avortaments a l'any a tota Espanya, doncs dius, home, és una dada que important.
Sí que no és l'única causa.
No és l'única causa, però, en certa manera, sí que influeix. A veure, pensem que de cada 4 nens que hi ha, hi falta un cinquè. Dit així, una mica esquemàticament, inclús seria una mica més la proporció, eh? És a dir, d'avortaments una mica més. Per tant, per cada 4 col·legis que tenim en un poble, en una ciutat, faria falta un cinquè col·legi. Sí, la repercussió a nivell de generar economia, generar riquesa, generar, al final també, si volem, doncs, el poder pagar pensions d'aquí uns anys, doncs tot això ens ho estem dificultant molt, primer per unes polítiques antinatalistes en general i específicament per la incentivació de l'avortament a molts nivells.
Bueno, llevamos muchos años quizá con el tener hijos o no tener hijos, el aborto o no el aborto. Es un tema de descubrimiento de valores, de vivir lo que es la vida humana, la aceptación de la vida en la familia, ¿no? No es algo que pueda venir por las leyes, ¿no? Cuando los estados desprotegen este inicio de la vida, pues tiene consecuencias y la estamos viendo ya en países como Rusia, ¿no?
Els polítics d'aquí, a veure si imiten una mica el Putin, sí. Encara que sigui sense tenir gaires conviccions, potser morals, però sí que, en certa manera, dient, necessitem, si volem el bé de la societat, el que...
Apoyar a la família.
Apoyar la natalitat, no?
La natalitat. I
El Zapatero, per exemple, amb els 3.500 euros, això va ajudar, eh? Doncs, bueno, hi ha maneres molt concretes, eh?
Per tant, no tot va ser negatiu en els governs de Zapatero o en altres governs d'un signe o de l'altre. Bé, per acabar, ens queda recordar que aquesta iniciativa de prohibir l'avortament en la publicitat a Rússia és un pas. Això podria obrir pas més restriccions o una reforma legal o una derogació de l'avortament?
Home, el tabac què passa? Abans no te'n recordaves el Fortuna, les regates que es feien, doncs,
sí.
El Fortuna, dius...
O en els campionats de motociclisme.
Semblava que això no hi hauria més regates perquè faltarien els patrocinadors en alguns esdeveniments esportius. Dius, mira, no ha passat res. Algú potser ho ha tingut una mica més difícil, però no ha passat res. I com primer s'ha restringit la publicitat i després una publicitat que, francament, en contra del tabac amb aquestes imatges tan desagradables que hi ha a les caixes de tabac. No?
I per cert, el tabac és dolent, té molt mala premsa, però és legal, per cert. Sí, aprofitem per recordar això.
Sí, sí.
No és que vulguem fer una comparació exacta. No. És legal una part de...
Sí. La conducta de fumar, salvo en los sitios en que está prohibido.
Allà on no està prohibit, que cada vegada és menys, però es pot fer. Bé, em referia també a la comercialització,
sí,
és perfectament legal. Moltes gràcies, no hi ha temps per més, però avui...
No, que hay posturas por parte de los gobiernos que favorecen unas conductas u otras.
Sí.
Y lo que... supongo que lo que pretende el señor Putin es, en este caso, es que disminuyan estas tasas de aborto porque el país se le está hundiendo.
A veure si el PP aquí fa de veritat alguna cosa.
A veure, ho esperarem, a veure si arriba aquesta reforma legal de l'avortament. Xavier Sobrevia i Isabel Viladomí, moltes gràcies, bon cap de setmana, bona nit.
Igualment,
fins dissabte
nit.
Vinent, adeu-siau.
Adeu-siau.
A vosaltres, amics oients, us esperem el proper dissabte. Estem ja molt a prop de les festes de Nadal i esperem que la vostra preparació també sigui a través de l'aprofitament dels moments de silenci, de descans i de reflexió que ens dona el cap de setmana. Que descanseu. Fins dissabte.
Diàlegs cap a la mitjanit. Un contacte amb la vida i la família.
són